Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Benvingut, Albano, benvingut, Josep.
Gràcies.
Com esteu?
Benvinguda, Txell.
Ben tornada, Txell, per tal, correcte. Sí,
clar, la setmana passada ens vas deixar...
Em vas posar a falta, eh? Bueno, però l'Otto ho va fer meravellosament bé, per tant, cap problema. Veig que de mica en mica aneu entrant a veure'ns. Benvinguts tots. Abans de començar a debatre, volia recordar que enguany ho fem en directe a les 8 i ho fem en part perquè volem que vosaltres, els espectadors, els que ens veieu, participeu activament a la tertúlia. Per això, cada programa estem pendents de les preguntes que ens veu arribar a través de les xarxes socials, a través de YouTube. A Twitter podeu utilitzar l'etiqueta Tertúlia Proscrita Amazon. I dic Twitter perquè nosaltres no marxem de Twitter. Què et sembla?
Molt bé, molt bé. Escolta'm, jo avui quan he llegit que La Vanguardia anunciava bombo i plateret a la portada que marxava de Twitter i deia, l'epígraf era desinformació. Ja parlarem un altre dia de Twitter, si de cas, dediquem un d'allò. Ara, el que li passa a La Vanguardia és que estan enfadats perquè abans les fake news les tenien en règim de monopoli. Les mentides i els bulos, la desinformació, la tenia durant dècades La Vanguardia. I ara estan enfadats amb Twitter perquè hi ha desinformació. Però jo estic disposat a debatre amb qui sigui sobre si cal marxar o no. Ara, La Vanguardia no ens pot servir de baròmetre de res si parlem de desinformació.
Jo vull aconseguir que tornin a publicar la Vanguardia a Twitter.
Que La Vanguardia publiqui a Twitter?
Que La Vanguardia torni a publicar coses a Twitter. És el repte.
Bueno, doncs a veure si ho aconsegueix al costat. Nosaltres ja et dic, de
tu,
moment...
Tu dius que faràs que...
Sí.
Ens explicarà a veure com ho vol fer. De moment, ja això dic, nosaltres no marxem de Twitter i, de fet, demà l'editorial del Partal va sobre això, sobre per què VilaWeb no marxa de Twitter i, en part, és perquè no regalarem aquest espai a l'extrema dreta. Primer titular, deixo jo aquí. Per altra banda, com deia, no? Tertúlia Proscrita Amazon, perquè sí, perquè avui tornarem a parlar de la catàstrofe que està vivint des de fa dues setmanes al País Valencià. Volem analitzar tot el que ha passat aquesta última setmana. No només parlarem d'això, però sí que comencem parlant del País Valencià i de la gota freda. Volem mirar sobretot què pot passar demà a les Corts Valencianes. Dimitirà Amazon, ja us dic que crec que no tindrem aquesta sort. I per fer-ho s'uneix la tertúlia l'escriptora i presidenta de la Societat Coral El Micalet, Gemma Pasqual. Bon vespre, Gemma.
Bona nit.
Ben tornada a la tertúlia. L'altre dia, com vam parlar, molta gent ens va dir que torni la Gemma, vull dir que ja la tornem a tenir aquí. I per altra banda, també tenim un convidat que no havíem tingut mai en aquesta tertúlia, que és el mestre i exdirector de l'Escola Gavina de Picanya, l'Albert de Sí. Bon vespre, Albert.
Hola, bona nit, des de Bétera.
Estàs a casa, diguéssim, eh? Però sí que... Sí, sí.
Recuperant-nos, perquè alguns treballem allà a l'escola, netegem allà al poble i podem tornar a una casa que encara té aigua, té llum, és neta, i molts milers de ciutadans valencians encara no poden dir-ho.
I tant. Com dèiem, l'escola La Gavina és una de les escoles afectades i per això, en part, volíem parlar amb tu i també volíem parlar amb la Gemma, perquè hem parlat molt de tot el que està passant, però potser hem parlat poc de com estan les escoles, com està la cultura, que ha estat greument afectada també. I si et sembla, Albert, perquè la gent que no coneixi què és La Gavina i com està La Gavina, tinc un vídeo on podem veure com us van visitar la setmana passada. El Martí Gelabert us va visitar i estava així La Gavina aquell dia.
A l'escola Gavina hi ha afectats pel temporal, però lluiten per recuperar la normalitat.
Jo vinc així a ajudar a que això torni a ser com abans i que els alumnes que encara no han entrat ho puguen veure com jo ho he vist.
Com l'Àngela, una exalumna, treballadors, pares i mares han passat per l'escola per tornar la vida al centre. Però encara els queda molta feina. Els ordinadors continuen apilats, plens de fang. Les cadires verdes ara són marrons.
Veure-lo tot així, destrossat, ple de fang, és com... Bueno, pues lo que ha passat, algun dia se tornarà a veure bonica.
Les escoles ara s'han convertit en un canal d'ajut per a les famílies que ho han perdut tot.
La idea és que l'escola dona aquest servei, que les famílies puguen estar una mica més alleujades i començar en aquestes tasques de logística i a la vegada gestionar-se emocionalment i delegar una mica aquesta part emocional dels seus fills i filles en nosaltres.
El nostre pavelló n'hi ha molta destrossa i hem perdut l'aula de música sencera, l'aula de tecnologia, l'aula de plàstica, els soterranis... Però és temps que aconseguim reposar-ho.
La Sandra, presidenta de l'escola, com tots els professors i les famílies, només pensen en una cosa, alçar ben aviat el vol.
Albert, això era la situació de fa una setmana. Quina és la situació d'ara? Perquè jo sé que teníeu la previsió de poder obrir aquest dilluns que ve, però suposo que la gota freda d'aquests dies i les restriccions i tot plegat ho deu haver complicat.
La veritat és que sí, hem avançat molt, Hem avançat molt des d'aquestes imatges perquè hem tingut molt d'ajuda voluntaris. I gràcies a això, perquè no n'han tingut cap altre d'ajut, no? Però no només nosaltres, Les escoles públiques tampoc han tingut cap ajut institucional perquè n'he parlat amb mestres, n'he parlat amb directors i estan molt queixosos que han estat completament abandonats també. Nosaltres hem avançat molt, però s'ha afegit que l'exageració d'alarmes que hem tingut aquests dos o tres dies ha fet que no poguérem assistir perquè era prohibit de circular i aleshores hem perdut un temps preciós per recuperar l'escola i comprometre'ns i fer propòsit d'obrir dilluns. Avui mateix la direcció ja ha enviat una carta a les famílies, que si no és dilluns serà dimarts, que treballarem amb més coratge aquest dissabte i demà mateix, dissabte i diumenge, per poder-ho engestir tot, però les circumstàncies de l'amenaça aquesta, que després no ha caigut gairebé res aquí a València o a les zones afectades, doncs ha fet que s'endarrerís molt la feina de neteja.
Ara parlaves de les no ajudes per part de la Generalitat Valenciana. És a dir, en cap moment la conselleria s'ha posat en contacte amb vosaltres, us ha donat cap tipus d'ajuda?
Ni a nosaltres, ni que conegam, ni a cap escola, ni a cap institut. Han sigut els voluntaris, els mestres, les famílies, que han avançat molt la feina. Les escoles han estat completament abandonades com tantes altres coses, no? Les cases, els habitatges, les botigues... L'ajut és molt fals, és molt fals. I malgrat que els mitjans se'ls omple la boca, els mitjans en general, les televisions, fins i tot a punt, i els sis la boca que si la UME, que si els militars, que si vindrà tanta gent, és molt fals. I a més, avui ha sigut molt paradigmàtic, m'acaben d'enviar un vídeo d'uns mestres de l'escola, que avui els de la UME netejaven un carrer que ja era net i s'han gastat tot el camió de l'aigua rentant el mateix carrer que ja havien netejat els veïns i l'han deixat igual pràcticament. No? Vull dir que això s'afitxa aquesta incapacitat, aquest cabàs d'inútils que ens governen i dels quals depenen tota aquesta gent que en principi haurien de ser necessaris en situacions d'alarma.
L'altra cosa que parlaves ara, Albert, era de aquestes alertes que hi ha hagut aquests dies, aquesta restricció que avui i des d'ahir que hi havia de poder circular, finalment no ha plogut. És veritat que també que es demanava que hi haguessin aquestes alertes, que hi haguessin aquestes restriccions. Suposo que aquests dies, i també t'ho pregunto tu, Gemma, aquestes alertes provocaven un sentiment contradictori, no? Crec que era la Núria Cadenes que l'altre dia em deia... És que em fa ràbia ara rebre aquesta alerta, no? Perquè em neguen que la podien enviar abans i ara me l'estan enviant, no? Diguéssim, d'alguna manera. Aquests dies s'ha demostrat, una, que Amazon va mentir quan deia que no depenia d'ell aquestes alertes, i dos, per desgràcia, també s'ha demostrat aquests dies, sobretot avui, que són, i ahir el vespre, que són uns negats igualment gestionant aquestes emergències, perquè han trucat a batlleses que no tocava una altra vegada. Ahir Amazon feia un tuit anunciant aquestes restriccions i deia que afecta los municipios que adjunto a continuación i no hi havia cap municipi juntado durant mitja hora i mitjans no sabíem ni de quins municipis, quins 163 municipis afectava. Per tant, continuen sent un desastre gestionant tot plegat. Gemma.
Jo és un desastre perquè en realitat no gestionen, improvisen. Perquè, clar, ahir a les 8:10 de la nit va sonar l'alarma. I de la Societat Acadèmica Lé, nosaltres ja feia hores que havíem gestionat que els xiquets no vingueren a fer les classes, que tancar, vull dir, continuem fent-ho igual de malament, però que ja el dic, que jo crec que el que fan és improvisar i van veient què passa. En realitat, ens tenen abandonats. I avui, per exemple, estava jo sentint en TV3 que la patronal i la gent dels camions ja estava protestant perquè s'havien avisat en tant de temps i perquè havien tallat les carreteres. I crec que és això, no? Que el que vol Amazon és no molestar a l'empresariat i continua portant-se igual de malament que ho havia fet. És a dir, continua les alarmes continuen sonant al País Valencià després de la feina. De fet, ahir l'alarma era de 9 de la nit, si no m'equivoque, les restriccions, de 9 de la nit a 12 del migdia perquè no en tenia una altra, val? Però a les 9 de la nit. I quan esperàvem a la dana, ja, vull dir, estaven tancant tots, fins i tot els bancs ens avisaven que no anàvem a fer res i, en canvi, Amazon ens va avisar sempre a última hora i malament. El que passa que quan t'avisa Amazon no te fies. Jo no me fie de Amazon. No me deixa alarma. Jo crec que ara al País Valencià i les alarmes ja no ens valen per a res.
De fet, Gemma, l'última polèmica que hem tingut avui és que mentre enviava tothom a casa, no, el govern valencià permetia que els treballadors de supermercats com Mercadona, com Sum, Lidl, Aldi, anessin a treballar amb grans restriccions perquè els hi feia arribar un salconduit firmat per la pròpia Conselleria d'Interior dient que ells sí que podien sortir. Vull dir que tot plegat és estrambòtic.
Vull dir, jo crec que el que queda clar és que Amazon no és president de la Generalitat Valenciana. Vull dir, és un ninot que han posat determinats empresaris. I a mi el que m'estranya és que en el pecado en la penitència, perquè han mort tres empresaris molt importants al País Valencià i amics del senyor Roig, vull dir que el salvoconduit aquest no val. Vull dir, aquestes persones tan importants i empresaris, quan es va agafar la dana, res valien els seus diners i un salvoconduit valdrà perquè el deixa passar la policia, però si t'agafa l'aigua te mata.
Albano, Costa, com ho veieu tot plegat?
Bé, es sembla ser tot això d'Amazon és un malson, no? I una mica la idea al malson en aquest president. A veure, jo crec que és això que deies una mica, que aquest segon simulacre de que hi podia tornar a haver inundacions deixa en evidència tot el que ha passat, no? És a dir, és com tornar a viure la pel·lícula a càmera lenta una mica de com hauria d'haver estat l'alerta abans dels aiguats. I sincerament, hi ha una part que és una mica... que hi ha aquest sentiment d'impotència, de que veus que no, aquesta colla d'incompetents continuaran governant, que demà faran aquest debat parlamentari, s'empescaran alguna cosa per rentar-se una mica la cara i per posar tallafocs, no? És a dir, quan algú no vol dimitir, normalment el que fa és fer dimitir algú al seu costat perquè no es digui i després es parapeta, diguéssim, darrere nous càrrecs, nous nomenaments. I aquesta és una mica la cerimònia. Clar, veus aquestes imatges, per exemple, que veiem de l'escola i tot plegat com està, i jo encara no em sé venir que tot això ho hagin gestionat diguéssim, amb els mitjans normals, entre cometes. És a dir, que ni l'Estat hagi declarat l'estat d'alarma, ni la Generalitat no hagi demanat l'estat d'alarma, ni l'estat d'emergència, ni circumstàncies excepcionals, que ja m'explicaran quan s'hauria de fer? Si passa el que ha passat i fa la destrossa i la destrucció que ha causat amb els riscos que hi ha ara de tipus sanitari, les afectacions que hi ha a tots els serveis públics, etcètera, etcètera. Si això no és un motiu per fer, diguéssim, un estat d'emergència, un estat d'alarma, tal, quan serà?
Quan facin un referèndum i no? Quan es convoqui un referèndum, ja tinc... Has acabat?
Sí, sí, i tant.
Ja, tinc una pregunta que l'enllaço amb això, per a ells que estan i parlen amb els veïns i tal. Sovint o potser és cosa meva, però jo des d'aquí noto que després dels primers dies de gran confusió i sembla, o digueu-me si m'equivoco o no, que des d'un punt de vista polític el debat al País Valencià és entre el malament que ho ha fet el PP i el malament que ho ha fet el PSOE. És a dir, a Madrid el debat sobre què ha passat al País Valencià s'ha expressat d'aquesta manera, no? El PP li fot la culpa a Sánchez i Sánchez li fot al PP i així està la foto. La meva pregunta és, a peu de carrer al País Valencià s'ha aconseguit sortir d'aquesta dicotomia i que hi hagi algú altre amb prou capacitat de dir sou tots dos uns trilers?
Gemma, crec que l'altre dia la manifestació cridava una cosa, no cridava dues, diguéssim.
A veure, no podem cridar dues coses. No és que no sàpiguem nosaltres que Pedro Sánchez té la seva responsabilitat, però això és com, no sé, com un joc de cartes. Han d'anar caient de poquet a poquet. I el primer responsable de tot el que ha passat és Mazón. Ara, ja sap Pedro Sánchez que quan cau Mazón, després va ell.
Per això, però hi ha algú articulant aquesta idea de tant no els uns com els altres heu deixat tirat els valencians?
Això ho tenim clar, però ara mateix en política el que val és el relat i el relat de Pedro Sánchez se l'ha quedat a l'extrema dreta. Se l'ha quedat a l'extrema dreta. Llavors, ens ho fa molt difícil. Ara bé, nosaltres vam fer un manifest el dia de la manifestació i també assenyalàvem a Pedro Sánchez. I la gent del carrer, no és que t'assenyala Amazon i a Pedro Sánchez, t'assenyala el govern que estem abandonats. Estem abandonats. Vull dir, no és que ara la gent se senti insegura, no saben per què ha passat això. I perquè ens han demostrat ara mateix que, diuen, no és perillós que hi hagi una desafecció de la política. Jo soc una persona que creu en la política, però evidentment que ha d'haver aquesta desafecció perquè els polítics fa molts anys que ens han abandonat a Ciutadans. I ara mateix tots els polítics al País Valencià i el govern d'Espanya està clar que han abandonat els valencians. No som els valencians, és que hem abandonat els polítics. I no n'hi ha cap líder que dius ni el rei vestit de ninot, com va de mà del mar, pot salvar això. La gent ara ja sap que no pot confiar en cap polític perquè de veres que no hi ha cap polític al capdavant de la gestió valenciana o algun polític que diga anem a ajudar-vos, sinó que sabem ben clar que ens han deixat sols. I això és un problema. I començant per Mazón i acabant per Pedro Sánchez, que no ens pot explicar, diguem que no ens pot ajudar perquè no s'ha donat no sé quina veu d'alarma o perquè no ha demanat el Mazón, quan sabem el poc que es va costar enviar aquí els piolins o fer el 155. Jo estic segura que n'hi haurà algun numeret, que no sigui el 155, pot ser un altre, que fa que pugui venir el Pedro Sánchez i tots els efectius ajudar els valencians. Però penseu que ja han passat molts dies, les clavegueres estan fetes una merda, vull dir, i la reconstrucció serà molt dura. De fet, les canonades estan esclatant del fang. Vull dir que és dur i difícil.
Albert.
Per l'escola ha passat moltíssima gent, centenars i centenars de gent molt diversa, i entre famílies, voluntaris, moltíssima gent d'arreu del país, de Barcelona, de les Illes, de Tarragona, ens ha ajudat moltíssima gent, ha vingut gent del País Basc, gent de Galícia, hem rebut una solidaritat i una cooperació extraordinària. No? Tothom coincidia que aquí no hi havia diferència. Tothom coincidia. Jo dia no calia, jo no preguntava de quin color eren. Tothom coincidia que els governs, tots els governs, aquests que tenim, són incapaços, són inútils. No en saben fer, no saben gestionar, no saben decidir, i els recursos que tenen, que seran els que tinguin, no el saben fer anar amb organització, amb trellat, enseny, ara a primera hora, després anirà allò, no en tenen ni idea. I després, tot el que diuen després, que se'ls omple la boca, que ens ajudaran tant, no vos abandonarem valencians, això sobretot ho han dit des de Madrid, no vos abandonarem valencians, és mentida i és fals, mos han abandonat sempre. Des de la riuada del 49, que és la que van patir aquí al poble i va patir la vessant del Carraixet, que baixa per la Calderona, Des d'aquella riuada aquí no se n'ha preocupat mai ningú d'aquestes riuades. Som, nosaltres som terra de riuades, no? Perquè som terra de barrancs. I aleshores la del 49, la del 57, la que hi hagué quan jo ja era un xiquet, la que hi hagué quan jo ja era pare en pocs anys. La gent anem a veure els barrancs, perquè això és un escenari que t'atrau, veure com corre el barranc després de molts anys de rieres seques, no? D'acord. Però després d'aquests desastres no hem tingut ajut de cap classe. És tot fals que ens han ajudat. I si s'han destinat després una sèrie de milions per arreglar recursos, o arreglar... no han arribat a la gent. No han arribat a la gent. Avui la gent està molt desemparada i molt queixosa i molt calenta i molt enrabiada. Ahir mateixa, que jo era a l'escola, era soc des que m'encarregue de tancar a poqueta nit, quan ja la gent està molt cansada i molt esgotada i torna a casa, doncs passava una família i diu, ho hem perdut tot. Conforme me deia aquella mare, ho he perdut tot, tants anys de treball, tanta dedicació als xiquets, tot. Ostres, i tots et diuen, no hi ha cap polític que se salve. Ho sent molt, no hi ha cap. Perquè de normal un se dedica a la política perquè és inútil. Possiblement aquest siga una gran idea dels polítics, no? Com que sóc inútil i no servís per res més, faré política. I ahir em pagaran i viuré del cuento, perquè hi ha qui viu del cuento durant molts anys, tota la vida viu del cuento. Escolta, i d'això ens coneguem de molt a prop i d'aquella zona nostra, no? D'aquella zona de l'Horta Sud. I aleshores, com no anem a sentir-nos desemparats? Com no va estar la gent enrabiada? Quin és l'avantatge d'aquests inútils? Que passarà el temps, vindrà el dol, la gent se n'oblidarà i la ràbia amainarà, perquè la gent ha de continuar i ha de sobreviure i ha de buscar-se la vida i no estarà per orgues i aleshores ja no podrà anar a travegar a València, que és el que haurien de fer, anar cada setmana a València a calar foc si fora falta o a tallar caps i passarà el dol, vindrà l'oblit i la gent ha de sobreviure. I ja no estarà per dedicar-nos a com són tots els mateixos, com són tots això, com són tots allà. Jo crec que aquí hi ha una desesperança molt important i és que ens ha tocat un país on l'índex d'inutilitat és molt elevat.
Suposo que a l'Albano també preguntava en el sentit de que hem vist aquests dies, no?, que el PSOE i el PP es tiren els trastos, diguéssim, donant-se les culpes uns als altres, però després veiem imatges com ahir al Senat on els senadors del PP i els socialistes valencians s'abraçaven. Veiem declaracions dels socialistes dient us aprovarem els pressupostos al PP perquè és necessari per la reconstrucció. És a dir, que malgrat tot hi ha una aliança entre ells dos davant d'això, perquè és que només es poden salvar ells dos, en realitat, de tot plegat.
Jo crec que és l'aliança del sistema. És un sistema. I clar, el que ha demostrat és que el sistema fa fallida. Perquè l'únic que te pot vendre un polític és seguretat. O sigui, tu li diuen, te valla, te paguen poc, t'explotem, pagues una hipoteca, però a canvi de què? De seguretat. Llavors, el PSOE també li fa molta por, perquè si la gent, després de pagar els impostos, de portar-se bé, sabem, això de ni un paper a terra, amics dels contenidors, tot això que som, no es dona seguretat, doncs és molt perillós. I el perill no són la gent que ens consideren radicals. Per ells la gent normal. Perquè què fem amb les persones que ho han perdut tot? Com canalitzem aquesta ràbia? Llavors jo crec que el PSOE i el PP estan en un nivell baix, aguantant, no? I sí que és veritat, jo crec que el PSOE li dona moltes facilitats al PP perquè, i sobretot per una qüestió, que és que falten 3 anys per a les eleccions. El PSOE ara no té res a fer. No se pot fer una moció de censura perquè el Vox vota a favor del PP. Llavors, ara el que li interessa al PSOE és dir que han sigut molt amics, que s'han ajudat, i llavors si rasquen alguna cosa en els pròxims pressupostos i arriben a algun tipus d'acord amb el PP. Però és això, és que falten 3 anys per les eleccions. Si no falten 3 anys, jo crec que seria diferent.
Per tant, què creieu que passarà demà? Entenc que la dimissió de Mazón la descartem, diguéssim, ja de primeres, malgrat que el carrer és el que crida i és el que demana. Sí que sembla clar que hi haurà alguna que farà dimitir, cessarà alguna consellera, i que fins i tot es parla que podria haver-hi una nova conselleria de reconstrucció del país. Però enteneu, diguéssim, Gemma, pel que dius, que no hi haurà dimissions, que no hi haurà canvis, que tot continuarà igual durant aquests 3 anys.
El PP són uns trileros. Ens diuen, no governem en Vox, sí que governen en Vox, i tant que governen en Vox, sinó que i ara mateix pues, cauran 2 dones, perquè és el que es preveu, no? la de Justícia, que va criticar suaument la gestió de Mazón, i caurà la de Turisme perquè és una maleducada. Ja està, perquè cau antipàtica a la gent. I després a la vicepresidenta sembla ser, no és notícia, és el que he sentit a les notícies, que li donaran una gran conselleria de la reconstrucció. I és curiós, i això Albert vos ho podrà dir, perquè és que el conseller d'Educació ni ha estat ni se l'esperava. Vull dir, ni ha visitat escoles, no ha fet res. És més, ell no ha donat les alarmes quan tocaven, ha posat en perill els xiquets i en canvi te'l manté. Vull dir, és un misteri. Només cauran 2 dones i a una li donaran tot el poder, perquè suposa que ahir se n'aniran tots els diners de la reconstrucció, que seran els fons de la Unió Europea, i ja s'estan fregant les mans.
El d'Agricultura tampoc ha aparegut i tampoc el faran dimitir, per exemple. Albert, què creus que passarà?
A veure, ja tenim molt de recorregut amb aquest, diríem, equips polítics que governen la Generalitat Valenciana, sobretot, no? Jo crec que haurien de dimitir tots, els espanyols i els valencians, d'acord? Perquè el desastre i la responsabilitat és de tots dos, no és d'uns només. Jo crec que aquí fem una lectura errònia pensant que només els valencians, el govern valencià tenia responsabilitat en tot això. Si els hagués interessat als espanyols, que no els interessa gens, de salvar-nos, ens haguem pogut salvar o decidir altres coses per salvar-nos. No ho han fet tampoc. Això també ho hem de tenir en compte a l'hora de demanar-los responsabilitats polítiques. Ara, què passarà demà? Escolta, això tant se va al PP que PSOE, I entre ells s'ho manegaran. O sigui, això passarà el temps i com si no hagués passat gairebé res. Quedarà en el record el gran desastre. Per moltes famílies això no s'oblidarà mai, per molts xiquets. I per això és important que les escoles obriguen i els atenguen, perquè el joc és brutal, és extraordinari. Em vas trobar ahir en 5 famílies a l'escola que van coincidir, no? Totes cinc, que no havien viscut juntes la tragèdia, coincidien que els fills cridaven no volem morir-nos. Això és molt dur, és molt dur. Uh-huh. Xiquet d'infantil i de primer i segon de primària, no? Llavors això no s'oblidarà. I ara quan ens envien aquestes alarmes, me contava avui una mestra, quan envien aquestes alarmes a les famílies i sona la d'allò, aquells xiquets estaran aterrits, s'agarraran a les cames de la mare o del pare d'una manera extraordinària. No? Doncs bé, això no s'oblidarà. Ara, els polítics sí, els polítics estan preparats, per això són tan inútils, perquè no tinguen fel, perquè tenen una mala fel tan grossa que aquestes emocions no s'afecten. Estan preparats per això, escolta. He de dir una altra cosa. Allò és dantesc. Fins i tot avui és dantesc quan passes, no? Si no hi ets allí, a dintre, i és que ho heu vist, ho sabeu, no pots veure la dimensió del que ha passat, no? Jo, el segon dia que hi soc, vaig vindre garrativat, però tinc amics que han anat a ajudar uns altres dies i han tornat garrativats. És una cosa brutal. Doncs bé, què faran els polítics? Escolta, els polítics es fan una pastilla d'aquelles que els fa una protecció a l'estómac i poden viure igual. I ho deia això perquè a la ciutat de València aquella nit se celebrava Halloween. Uh-huh. I milers de persones van celebrar i van viure allò com si no passés absolutament res. Els mitjans ja estaven informant de tot el que havia passat. Però a Bétera també passava això. A Bétera, a Godella, a Burjassot, a Llíria, a molts pobles del País Valencià. Si no ets en les zones de conflicte del drama aquest, de la Ribera, de la Falla de Bunyol, de la Plana d'Utiel o de l'Horta Sud, el País Valencià ha viscut molta zona, ha viscut una normalitat. I aquest conseller d'educació que tenim, que serà el terròs més gran que hauran parit, aquest no se n'ha preocupat ni per l'escola, perquè no es preocupa per l'escola ni per l'educació, aquest es preocupa per altres qüestions, per carregar-se la llengua, per carregar-se l'ensenyament, per carregar-se els feinetistes o les pedagogies d'avantguarda, si vols, no? Però per l'escola i pels mestres i pels seus alumnes no se'n preocupa, no se n'ha preocupat.
De fet, ahir, no?, publicaven en el DOC que eliminaven el requisit de valencià pels inspectors de les escoles. És a dir, que han aprofitat un moment així per aprovar una cosa com aquesta.
És el que ens faltava, també. Sí, estos són toreros, són l'antipedagogia, són l'antieducació i l'antiescola, i són aquí al capdamunt, no? I aleshores, per això jo crec que són un cabàs d'inútils, i la ràbia de l'altre dia a la manifestació s'hauria d'haver fet rodar tots aquells caps. No? I que el que passarà demà és la política. Obriran el cabàs dels inútils i després hi faran tots un gin tònic o un cafè amb llet ben barat allà a les Corts i aleshores ho celebraran, escolta, faran cara de compunxit davant la càmera, però després riuran i s'abraçaran i tornaran a casa i estaran calentets i estaran bé, i tindran les seues escoles i les seues maneres, no? I això és una mica la política que patim els ciutadans, no? És una política de... Clar, d'això també és responsabilitat nostra quan es votem, no?
Mira, d'això volia parlar, perquè la majoria de tuits van cap a aquesta direcció, i potser el costa també entendre el que diré ara, perquè suposo que a les Illes també es viu molt, no? Veig que el Jordi Cortacans diu: fa mal dir, però gaudiu d'allò que heu votat. No volíeu PP i Vox, doncs dues tasses. Ho sento, de debò que ho sento, però és el que heu volgut. I a mi aquesta cançoneta, perdona'm Jordi Cortacans, em cansa tant, perquè, perdoneu, aquesta visió principatina del que passa a la resta dels països catalans, de tots heu votat a Vox, tots heu votat a PP i per tant ja us fotreu, sempre m'ha fet molta ràbia, suposo, pel que he viscut, però també perquè sincerament, activistes mobilitzats, gent implicada i gent treballadora com la que jo conec al País Valencià, com aquestes dues persones que tenim aquí, com la Gemma i l'Albert, però com tantíssims altres, n'he vist molt pocs en aquesta vida. Llavors, és com quina lliçó de moralitat es pot donar des d'aquí dalt amb gent que lluita cada dia.
I a més, que aquí tenim un president de la Generalitat que et diu Salvador Illa, vull dir, tampoc estem per donar gaire lliçons de res.
Vull dir, al final, supos que...
I no ho dic amb... No sé si he anat malament, però no ho dic amb cap mala intenció cap al Jordi, hi havia diversos comentaris en aquest sentit. Però és com una cançoneta que dius, cansa, aquesta cançoneta cansa.
Bueno, aquí també gaudim del que ha votat la gent, que és en Salvador Illa, el president, perquè és que al final, vull dir... És el resultat del que ha votat la gent, això, eh? No hi ha hagut, aquí no hi ha hagut un 155,
bueno, aquí,
un cop d'estat...
Aquí també podríem debatre
és
molt...
És la composició del Parlament que hi ha.
Sí. Bueno, hi ha, però aquí hi ha una sèrie de diputats que van accedir a ser diputats dient una cosa i després acaben fent una contrària, que són els diputats d'Esquerra Republicana que han faltat al compromís amb el seu votant.
No, que...
Això també... Però bueno, sí, t'entenc.
Que tampoc és nou, això. És dir,
no.
Que són uns que ens varen prometre la independència, eh? És a dir, tampoc... no sé si ja toca canviar de tema o no, encara, no. Però... A veure, jo, a mi, d'alguna manera, em resulta, diguéssim, previsible que hi hagi aquesta certa connivència PP-PSOE. És una mica com aquell acudit del dentista de no ens farem mal, no? És a dir, jo vaig anant dient aquí a Europa amb la Teresa Rivera, jo vaig aquí dient que Amazon, no sé què, però no ens farem mal, eh? Que no ens farem mal. I jo crec que en el fons veuen, i ara faré servir una expressió que no sé si és afortunada o no, però que és la que em surt, que el règim té els peus de fang. en aquests moments. I que si ells mateixos entrassin realment en, en un conflicte greu, se'n ressentiria el sistema, el règim del 78. I la llàstima és que jo crec que encara hi som a temps. Jo vull pensar que aquestes sotregades tenen un impacte polític a llarg termini. Això no és... Avui, inclús avui, ahir i els últims dies han sortit un parell d'enquestes. Hi ha enquestes electorals del País Valencià. Uh-huh. Ja n'han sortit dos o tres, com a mínim. I la majoria donen com una certa estabilitat. És a dir, no donen un terratrèmol electoral. Si ara hi hagués eleccions al País Valencià, aquestes enquestes deien que tornaria a guanyar el PP, que perdrien uns certs diputats al PP.
Sí, però no tindríem, no faria majoria. Algunes no els hi donava majoria, els hi donava l'opció al Botànic a repetir Botànic.
I d'altres em sembla que donaven encara majoria en Vox, no? És a dir, tant, no està ni tan sols és evident que perdessin el govern el PP si hi hagués eleccions. Avui, damunt la indignació i damunt la ràbia i damunt la frustració de tanta gent, encara hi ha dubtes del que passaria. Però jo vull pensar, i crec que vull ser optimista, de que els efectes seran més a llarg termini. Polítics, els efectes polítics seran més a llarg termini. Perquè la desafecció tan brutal que hi ha, i ara ens ho explicaven, no? És a dir, aquesta sensació de que aquí tota la classe política ens està fallant, perquè, clar, la classe política allà és bàsicament PP-PSOE, no? És a dir, és una mica com a les Illes, al final que les úniques opcions que tenen possibilitats de liderar un govern són PP i PSOE. Però a llarg termini potser es creen les condicions per un canvi més de fons, que ha de ser un canvi de ni PP ni PSOE, és a dir, que emergeixi realment aquesta consciència de país, que hi és en molts activistes, jo estic completament d'acord amb el que deies. L'activisme organitzat per la llengua, pel territori, per moltes coses que he vist al País Valencià i a les Illes, no existeix aquí al Principat. Uh-huh. Vull dir, per tant, sí que és veritat que el resultat de les eleccions és el que és, també el Principat, el resultat de les eleccions és el que és, però l'activisme que hi ha és molt potent i té, jo crec, un gran recorregut per donar-li la volta al país. Jo crec que la reconstrucció també pot ser una reconstrucció política si ens hi posam, no? Des de fora també intentem ajudar i que aquesta generació d'activistes, la més gran que encara van viure l'antifranquisme, que és molt potent, però també una nova fornada d'activistes que puguin sortir d'aquesta catàstrofe de voluntaris, jo crec que en pot sortir un país millor.
I ara que parleu dels activistes i una mica, clar, un quan escolta aquesta sensació que ens transmetien, no? Ells que ho estan vivint en primera persona, de dir, ostres, que encara està el fang tou i no? Aquesta desesperança i aquesta impossibilitat de veure un horitzó és totalment comprensible. Jo estic d'acord amb en Josep que la feina aquesta de reconstrucció, que també pot ser política, que també vindrà d'intentar trobar una resposta col·lectiva i els activistes tindran molta cosa a dir. Jo vull convidar la gent que ens veu i també a la gent que esteu a peu de fang, no? Potser en algun moment que tingueu hi ha una sèrie meravellosa, que per mi és la millor sèrie que he vist mai, que es diu Treme, que és una sèrie... que Treme és un barri de Nova Orleans, és una sèrie que explica... La sèrie comença 2 mesos després del pas del Katrina. Uh-huh. La sèrie el que fa és explicar, per una banda, com les estructures polítiques intenten aprofitar el desastre per aconseguir els seus objectius. Per exemple, Treme és un barri pobre que resulta destruït i, òbviament, la gent pobra que vivia allà no la deixen tornar. És la idea de que la catàstrofe és una excusa per fer coses que sense la catàstrofe els de sempre no pogueren haver fet. Ho dic perquè quan jo ahir vaig veure per la televisió que el PP volia fer una gran conselleria de la reconstrucció, dic, ostres, mans a la cartera de manera urgent, no? Perquè són els lladres posats a gestionar la suposada reconstrucció. I això en aquesta sèrie es veu molt bé, com les forces immobiliàries i tal, aprofiten la catàstrofe a sobre per enriquir-se. Per tant, aquesta és una qüestió a la que s'ha d'estar atent. Però la sèrie també fa una altra cosa, i la sèrie... Clar, això passa a Nova Orleans. Nova Orleans, sabeu que la idea de la música, el jazz, és arrel popular, és cultura popular, i la sèrie explica com comencen a tornar els músics i com aquests músics, que són aquests activistes que intenten recuperar l'arrel de la ciutat, lluiten contra tot això. I lluiten i aconsegueixen victòries i planten cara. I no oblidem una cosa. George Bush, que era el president que va passar en helicòpter per sobre de Nova Orleans mentre a sota la gent es moria, va acabar perdent les eleccions. Va passar temps, però la gent de Nova Orleans va donar una resposta política en unes condicions terribles, no? Com les que pateix el País Valencià. Per tant, no sé si teniu estones de lleure, potser recomanar alguna cosa que us faci pensar, però crec que pot ser molt interessant, perquè al final és una comunitat humana a la que li va passar alguna cosa molt similar, no? I que, per tant, compartir aquestes experiències pot ajudar.
De fet, a Katrina també es va mentir molt, es va intentar ralentitzar la informació al màxim per no se saber si no la quantitat de morts, no, etcètera. Vull dir que quasi que hi havia
és
moments...
És molt semblant. Jo
he recordat
una mica la història de la Katrina.
No es va alertar, no?
De fet, en el Katrina van trigar gairebé 6 mesos a poder tenir un recompte oficial, perquè hi havia molt... Els abusos policials que van produir mentre durava la tormenta i després, totes aquestes qüestions de la UME, no dic que la UME, però vull dir, tot aquest teatre, no?, amb l'exèrcit nord-americà patrullant les carrers de Nova Orleans, però no per ajudar, sinó per reprimir els veïns que se queixaven. És a dir, hi ha molts paral·lelismes que jo crec que és interessant tenir clar, perquè... I acabo, perquè no em paguen, els de la sèrie, però... és molt interessant el fet de que la sèrie comença 2 mesos després de la tormenta, no? Com dir, és ara quan la gent agafa el protagonisme.
I quan deixen de sortir els titulars dels diaris, clar, i dels informatius. Clar.
És quan passen les coses importants. El nom de la sèrie, has dit, Albano?
Treme.
A quina plataforma?
HBO.
Doncs mira, ja els hem fet propaganda, els hi demanarem aquí a veure si ens patrocinen la tertúlia, què et sembla? Gemma, Albert, abans de deixar-vos marxar, només vull recordar enmig de tota aquesta bogeria d'aquests dies, avui sortia un vídeo que a mi m'ha esgarrifat i el volia escoltar amb vosaltres. Aleix, em poses el vídeo d'Amazon?
Pues falta información y nos lo han trasladado a nosotros. Llamarle a esta iniciativa un brindis al sol me parece una irresponsabilidad. En el CECOPI, que sabe usted que es lo que viene después del CECOPAL, 3 horas... después de iniciarse la reunión, apareció no el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, apareció el comisionado del Aguas, cuya única intervención fue decir que el problema del taponamiento en la desembocadura en Guardamar era que no había demasiada inclinación y que, por tanto, el agua no corría adecuadamente.
No és un vídeo d'aquests dies, és un vídeo del 2019 quan hi va haver-hi la gota freda, una altra gota freda a la zona d'Alacant, no? I en aquell moment Mazón va deia aquestes paraules, aquestes crítiques a una persona, a un funcionari que va arribar 3 hores més tard que s'iniciés la reunió del CECOPI. No només això, en l'àudio que voleu escoltar, que dura 5 minuts, si voleu, el teniu a VilaWeb, arriba a oferir-se als llauradors per si volen posar una denúncia als responsables. És a dir, que ell pagava la denúncia als responsables. Per tant, tot plegat... sembla que no se'n recordi de res ara Amazon, i ell no és responsable de res. Ell no passa res si arriba tard i ell no és responsable de res. Realment és que no sé quin adjectiu posar-li, Gemma. No sé si tu el trobes, però jo no li trobo.
Jo és que m'agradaria tornar a lo d'abans, perquè m'ha arribat al collet això, és lo dels valencians. Diuen que, no?, quan les barbes del teu vell és xollat, posa les teues a remullar. Diguem que els valencians voten malament és que no coneixeu el País Valencià, perquè vosaltres imagineu-vos ara que ha pujat tant el PSOE, que el PP està remuntant, que sembla que els partits independentistes sí que tenen espais de fang, no saben què passa en Esquerra Republicana, Junts no està partit al coets. Quan arriba el moment en què tingueu que triar entre el PP i el PSOE, què fareu? Què fareu? Voleu que nosaltres, jo, li voti al PSOE perquè no guanyi el PP? És això el que m'estan demanant la gent del Principat? És el que mos esteu demanant? Mm-hmm. Només això.
Gràcies, Gemma. Albert, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sobre el vídeo, mira, a mi saps que m'incurioseix això del vídeo quan parlen de les confederacions, no? Hidrogràfiques, no? Són amants de funcionaris de Madrid, totes les confederacions. I molts d'ells, no, és que no han vist el barranc de Carreixer, ni han vist que el barranc del Poll, ni han vist el Magre, ni saben on és, molts d'ells. I les decisions d'aquestes confederacions se prenen allà. I això és un altre exemple de com funciona aquest país segrestat, colonitzat. No? Llavors, mentre els valencians estiguem a mans dels governs espanyols, no ens salvarem mai. I a més, quan hi hagi catàstrofes, ens haurem de manegar nosaltres i ens haurem de salvar nosaltres. La llàstima és que això no es valga dir això a tothom per després, quan venen eleccions, pegar-los una patada a tots i llançar-los al barranc realment, però quan vaig a molt ple, no? Molt ple de fang i molt ple de merda. Perquè és el que estem a mans de gent que són criminals, que són capaços de rebutjar tot l'ajut que ens van oferir el primer i el segon dia de bombers experts francesos, catalans, bascos, i es van rebutjar. Són aquesta gent que el primer que va fer quan va pujar al poder va fer carregar-se el Departament d'Emergències i d'Ajut i Auxili a la gent. Llavors, mentre siguem a mans d'aquesta gent, d'aquests criminals i tot depenga de funcionaris de Madrid o de governs de Madrid, d'Espanya, nosaltres estem perduts, els valencians. I llavors, quan vinguin els barrancs, tornarem a veure què passa al paisatge, que és bonic de veure com baixa l'aigua. El que no esperàvem és que fora d'una impressió tan grossa i que haguérem estat tantes hores sense ser avisats del que es venia. No? I això és perquè estem a mans d'aquests inútils que parlava abans. Només volia afegir això.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-vos una setmana més. Molta força per reobrir la gavina, per reobrir totes les escoles. Gemma, molta força per... Aquests dies veiem el resultat de la cultura, no? De com ha quedat de destruïda, com ha quedat de destruït les editorials del País Valencià, perquè moltes, precisament, l'Horta Sud i l'Horta Nord són el pulmó cultural moltes vegades de València, bueno, són el pulmó cultural de València i, per tant, han estat altament castigades. I, per tant, caldrà molta feina. Caldrà que no ens oblidem aquesta setmana i que tot plegat anem ajudant mica en mica, perquè hi haurà feina per anys i per temps. Gràcies i fins la pròxima.
A vosaltres.
Bona nit.
Ara nosaltres ens quedaríem parlant aquí molta estona, però havíem promès parlar d'un altre tema, que és Esquerra Republicana.
Ara necessitem una altra hora.
No? Necessitem una altra hora.
Necessitem una hora més de tertúlia.
Perquè, clar, aquí és més fàcil parlar dels problemes dels valencians que dels nostres, eh? Però déu-n'hi-do.
És que, clar, també donar lliçons al que passa al País Valencià després de tot el que hem viscut els últims anys aquí al Principat, s'ha de tenir moral, diguéssim, no? És a dir, clar, ara tenim tot el Congrés d'Esquerra Republicana i, no sé, és a dir, ara vull sortir la notícia que en Junqueras té ja l'assignatura d'un terç dels militants.
Un terç dels militants, sí, això no ho dic.
Tampoc jo crec que això sigui, diguéssim, un indicador de la salut democràtica d'Esquerra Republicana i de l'independentisme català en general, sinó tot el contrari, de que no estem aprenent res, que les lliçons que hem patit tots aquests anys no ens estan fent rectificar el camí, no ens estan fent obrir els ulls davant l'emergència també de país que tenim aquí. Aquí no, evidentment, per sort, no hi ha hagut una catàstrofe de les dimensions del País Valencià, però políticament la destrossa, no sé, ara com deia la Gemma, crec que ha estat molt encertat el comentari que ha fet, com dient, a veure si aquí algun dia arribarem al punt que els independentistes hem d'acabar votant entre la dreta espanyola i l'esquerra espanyola. No? Entre tenir un president de dreta espanyola i tenir un president d'esquerra espanyola. I si aquest és l'escenari, que és el que tota la vida s'ha trobat al País Valencià o les Illes, doncs a veure la gent com ho viu això, com ho gestiona. Jo espero que no hi arribarem, però que bé, que amb la crisi profunda política, no? La desafecció política que s'ha creat després de l'abandonament de la gent al carrer, de la gent que ho havia donat tot per la independència i que els han deixat tirats, després d'això, jo no sé si les seqüeles d'això són en camí de guarir-se, sinó que encara podem anar pitjor. És a dir, ens podem trobar que d'aquí un parell de setmanes tinguem els mateixos protagonistes del 2017 que no van ser capaços de gestionar tot allò i que ens han portat fins aquí.
Doncs, lideran els dos partits.
Que continuaran liderant els dos partits principals de l'independentisme, no sé. Cap a on? És a dir, ens hauríem de preguntar cap a on ho lideren, perquè, clar, cap a la independència no em fa pinta.
Clar, ara ho deia el Costa, diguéssim, demà és l'últim dia per a presentar els avals de cara a ser una candidatura formal al Congrés del 30 de novembre d'Esquerra Republicana. De moment, l'única candidatura que s'ha presentat és Militants de Decidim, liderat per Oriol Junqueras, que ja té, això, un terç de la militància. De fet, ells ho venen això com una victòria i, de fet, es mostren molt convençuts que potser no caldrà anar ni a segona volta, que ells poden guanyar amb un 50% la primera volta. Demà ja han dit que presentaran els avals Foc Nou i Nova Esquerra Nacional, per tant entenem que tal com anuncien i que tal com ens convoquen els mitjans que han aconseguit aquests avals, perquè anuncien coses com positives, per tant entenc que els tenen, després el partit ho haurà de validar. El dubte és aquesta quarta candidatura que de moment no ha dit res al respecte i que era la que tenia més complicada aconseguir aquests avals, que de moment no tenim informació al respecte. Però bueno, sí que sembla cada vegada més clar que Oriol Junqueras és el favorit ara mateix, diguéssim, per guanyar. No ho semblava fa uns mesos, però ara mateix és el que sembla que està més fort a l'hora de poder guanyar.
Jo no conec en profunditat la vida interna d'Esquerra Republicana, però em fa l'efecte que després de tot el que hem vist en aquests últims anys, la gent que, no dic tothom, però majoritàriament la gent que s'ha quedat militant en un partit que s'ha aliat amb la monarquia espanyola, pues, en teoria deuen estar d'acord, una majoria, vull dir, no. Òbviament els partits no t'ho expliquen, això, però m'imagino que hi haurà hagut en aquests anys molts militants que han marxat.
Però hi ha una cosa, llavors, que és un rècord històric, potser mundial fins i tot, és que no tenim dades, però és a dir, Esquerra Republicana jo crec que ha aconseguit una cosa absolutament impossible, que és perdre militants la primera vegada que aconsegueix la presidència de la Generalitat en 80 anys, no? És a dir, quan arriben finalment al gran objectiu de l'hegemonia a la presidència de la Generalitat, perden militants. Això és inaudit, perquè normalment, és a dir, a tots els precedents històrics, quan un partit nou aconsegueix el poder i una quantitat de poder, diguéssim, que no ha tingut mai, Esquerra Republicana va tenir el poder en solitari. Van governar en solitari durant pràcticament dos anys, un any i mig. Perdre militants mentre estàs governant en solitari és inaudit. I això, clar, els que queden són, suposo que són els que queden. Jo crec que és molt significatiu, i ja s'ha comentat, però que la candidata de Foc Nou, abans de ser la candidata a presidir el partit, volia donar-se de baixa del partit. Sí. Clar, segurament té més votants entre els exmilitants que entre els militants.
Llavors, la qüestió, si és Junqueras o és un altre, jo el que miraré com a observador, com a ciutadà, òbviament això és un procés intern, però els partits formen part de l'estructura política de la que tots participem, com a ciutadans, com a votants, com a abstencionistes, i per tant, què crec Jo el que miraré és... Escolta'm, els que han guanyat estan d'acord amb el desastre que s'ha fet fins ara? Els que han guanyat...
No és que estiguin d'acord, és que l'han protagonitzat ells.
Per això, per això.
Són ells, els desastres.
Però fins i tot estic disposat a dir, ostres, mira, han guanyat uns que ara diuen que, hòstia, que s'havien equivocat i que ho han fet tot malament, fins i tot aquest punt podria dir, ara, jo no veig que els que es presentin es retractin d'allò que han fet durant tot aquest temps. Per tant, si efectivament Junqueras guanya o guanyen els que durant tot aquest temps han fet el que han fet, doncs els que creiem que fins ara Esquerra Republicana estava equivocada, doncs, escolta'm, ara ho confirmen i jo crec que des d'un punt de vista independentista i no és per qüestió de donar o treure carnets, però des d'un punt de vista independentista a un partit que ens porta directament a l'escenari de que al final l'únic que ens quedarà és votar PSOE o PP, perquè al final Esquerra Republicana és una excrescència o un satèl·lit, com diu en Josep, del PSC, és a dir, són les joventuts del PSC, és que no sé ni com dir-ho, no? Per tant, escolta'm, ja no s'hi pot comptar. Si el que tu, com a ciutadà, tens en ment com l'eix central de la política catalana, que és justament no haver d'acabar triant entre PP i PSOE. No, jo trio Catalunya. Llavors, això està passant a Esquerra. També és veritat que jo aquestes últimes hores estic veient a Toni Castellà o a Artur Mas fent exactament el mateix camí que Esquerra Republicana.
Castellà, que és el fitxatge estrella del Congrés de Junts.
Per això, ostres, és tant dir... Vull dir, ho diuen obertament, ho va dir Artur Mas, corre el vídeo per ahí, en els matins, no? De dir, bueno, la gent ja ha deixat això de la independència com a segona qüestió i ara ens hem d'ocupar amb altres coses. I estan fent un camí, diguéssim, brutal cap a ser Convergència i Unió, que potser en algun moment...
Però Artur Mas no és ni militant, no, de Junts? Perdó, per si t'ho...
Escolta'm, Artur Mas és el senyor que es planta a TV3, a l'entrevista, i diu, per qui anem? I s'ajunta con Jordi Pujol i tal. És a dir, sí...
Bueno, no sé quina influència té dins del partit, però bueno, em pregunto.
Jo crec que tenen una influència molt important, que és que la direcció del partit ja ha manifestat, diguéssim, l'interès en que es faci militant de Junts. És a dir, estan en el festeig.
Per això.
Si la direcció del partit i Artur Mas i Jordi Pujol de la mà, perquè això ho va explicar en Artur Mas, no? Que ell, si es feia militant de Junts, seria juntament amb en Jordi Pujol. Si la direcció de Junts està festejant expresidents convergents, els dos expresidents de Convergència, Pujol i Mas, deu ser que estan interessats en que es facin militants. Per tant, que la seva prioritat no és, o és la sensació a vegades que tinc jo, també, potser m'equivoc, però sembla ser que l'esforç és recuperar Pujol i Mas més que no els abstencionistes que han deixat de votar-los perquè ja no se senten representats per la política que fan, no? Pels pactes que fan i per les estratègies que fan.
A més, jo entenc que la imatge que teníem, no? I que es va veure durant tot el procés, no? Al final, Convergència i Unió es trenca per l'impuls independentista. Puigdemont, diguéssim, és una figura que neix també d'aquestes tensions i que pues ara s'està fent el camí un altre cop que enrere. Vull dir, que sentim aquests dies parlar més a Pujol i a Mas que a Puigdemont és significatiu. Que Castellà sigui era d'Unió i torna a tenir aquest paper rellevant. Per tant, Esquerra Republicana fa aquesta deriva. Sembla ser que Junts té ganes de fer... Insisteixo, ho estan dient ells, no ho dic jo, que ten aquesta idea de retorn a l'autonomisme pur i dur. I a la vegada veus la setmana passada, la CUP seient amb els comuns per veure com ho podem fer, això de les esquerres catalanes, quan els comuns no s'han mogut ni un mil·límetre del costat del PSOE, que ens ha intervingut els telèfons a tots nosaltres, certament no tenim cap lliçó a donar als valencians, perquè és molt... Ara bé, jo sóc optimista en el sentit de que les coses es clarifiquen. les coses es clarifiquen. I certament hi haurà una part dels independentistes que, no només dels partits, sinó dels votants, potser, que volen tornar, que abandonen per sempre la lluita per la independència, que accepten que serem súbdits de Felip VI, i bueno, això no... Ara, jo sé que en aquest país hi ha molta gent que això no s'ho traga. I jo no sé per on sortirà, però això sortirà. I això es posarà. I l'abstenció que hem vist massiva durant tot aquest temps, o fenòmens de tot tipus, continuaran creixent. Perquè estic segur que la gent... És a dir, que el que ens volen fer creure, no?, d'aquest retorn al passat, jo crec que hi ha molta gent a Catalunya, no només que no retorna, sinó que farà tot el que pugui perquè no passi. Bueno, doncs ho haurem de fer entre tots. I quan vinguin els plors, oh, és que les coses passen avui, i ja ho veurem.
És que hi ha una necessitat urgent, profunda, de renovació, de canvi, de ruptura, de passar pàgina de lo malament que ho han fet, no de passar pàgina de la independència, sinó de passar pàgina dels que no han fet la independència. Aquesta necessitat sortirà per algun lloc. El que a mi...
Potser ja està sortint.
Segurament ja està sortint. El perill és que es canalitzi malament. Perquè a vegades passen aquestes coses. Que quan hi ha desafecció, quan hi ha desil·lusió, quan hi ha frustració, quan hi ha ràbia, quan hi ha gent emprenyada, quan hi ha gent que veu que el sistema no rutlla, no sempre l'energia es canalitza de manera positiva, i ho vàrem parlar la setmana passada amb els Estats Units. I aquí també hi ha algun símptoma preocupant. Per tant, escolti'm, no ho sé, que Esquerra Republicana vagi fent, si tenen la intenció de ser els representants del fracàs i de la rendició, doncs escolta'm, ells ho faran. Si Junts es vol reencarnar en Convergència 2.0, és la seva decisió. Però hi ha tot un espai de gent que està demanant una altra cosa.
Doncs així hem d'acabar, perquè ja ens hem passat un minut de l'hora que ens tocava. No sense dir abans, Mazón dimissió. Fins a la setmana que ve.